Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El Pla de Dinamització Educativa és un projecte de l'Ajuntament de Sant Cugat consistent en un recull d'activitats a disposició dels centres educatius del municipi. Avui ens proposem fer una ullada i conèixer una mica més de prop aquest pla que ja ha superat el quart de segle de funcionament i va camí dels 30 anys. Anem a parlar i a aprofundir una mica més en el Pla de Dinamització Educativa en companyia de la regidora d'Educació, Esther Salat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també de la Jessica Sotodossos com a coordinadora de les visites que els alumnes dels diferents centres fan a Cugat.cat. Jessica, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Serà i servirà doncs, la seva intervenció per il·lustrar doncs, exactament què és el que fan els alumnes quan venen aquí, en què consisteix aquesta visita a Cugat.cat, però també perquè entengueu doncs, una mica com pot funcionar la pràctica, no només la teoria, sinó la pràctica d'aquest pla de dinamització. Esther Salat, el pla de dinamització... Per quina raó neix en el seu moment?
Doncs neix, jo us diria, del treball intens que es va fer per definir el projecte educatiu de ciutat. Un projecte educatiu de ciutat que es va fer amb la participació de molts agents de la ciutat i que ens venia a traslladar aquest concepte de ciutat educadora que ja venim molts anys treballant dins l'Assemblea de Ciutats Educadores, que bàsicament contempla que l'escola no és l'únic agent educatiu en un territori, sinó que en un entorn, a l'entorn de l'escola, hi ha molts agents educatius que poden col·laborar amb la formació integral dels infants i dels joves. No? I és amb aquesta idea de que la ciutat pot entrar dins l'escola i l'escola pot sortir a la ciutat i fer possible doncs, que de manera pràctica i molt vivencial els alumnes puguin fer aquesta connexió entre els aprenentatges que reben a l'escola, que pot ser que siguin doncs, abstractes o de difícil relacionar amb la realitat, doncs, amb aquestes activitats el que els pretén és, nosaltres li diem en termes tècnics, complementar el currículum, no? Complementar les matèries, les activitats que fan els mestres i els professors a les escoles, no? I és el professor, quan prepara el curs, i el mestre, que sabent els continguts i les habilitats que ha de treballar amb el seu grup classe, que tria de totes les activitats del pla quina és aquella idònia per complementar l'aprenentatge que treballarà amb els seus alumnes.
Si haguéssim de fer un repàs a la trajectòria d'aquest pla de dinamització des que es va posar en funcionament fins ara, què és allò que destacaria?
La flexibilitat, la capacitat d'adaptar-nos a les demandes de, no només de l'escola, sinó dels alumnes i de la societat, no? És el ser un element que complementa el currículum, no és tan estricte, no? Com el currículum que està marcat per una llei, no? Per un desplegament normatiu, sinó que permet doncs, dotar de recursos a l'escola i al seu professorat perquè treballin allò que necessiten per donar resposta al dia a dia, no? Pot ser doncs, el tema de l'assetjament entre iguals fa 10-15 anys no era tan important, doncs de seguida que es detecta la necessitat s'incorpora, o el treballar vocacions científico-tecnològiques, no? És aquesta flexibilitat de crear recursos perquè els mestres de manera gairebé immediata puguin utilitzar-los pel dia a dia de les seves aules.
Quan comença a caminar aquest pla, amb quines activitats, de quins àmbits, què era allò que podia oferir l'Ajuntament?
Ens vam centrar sobretot en com podíem des de l'Ajuntament ajudar en aquesta formació integral, no? Penseu, a l'Ajuntament hi ha moltíssims àmbits. Hi ha l'àmbit de medi ambient, de seguretat viària, d'esports, no? I vam partir de la idea de que des de la transversalitat de tots els àmbits de l'Ajuntament podem oferir recursos educatius a l'escola, no? I són recursos que a l'escola no en tenen, no? Però aquesta mirada de que tots i cadascun dels àmbits de municipals, des de cultura, polítiques socials, cooperació internacional, tots tenien un valor que aportar als centres educatius per col·laborar en aquesta formació integral. I després es va anar evolucionant cap a aquesta idea de anem a incorporar els altres agents educatius, no? Doncs tenim des de les institucions amb qui els infants i els joves conviuen cada dia, no? Els bombers, l'Ajuntament, conèixer el Centre de Restauració de Béns Immobles, no? Diferents, o l'Arxiu Nacional, que els poguessin conèixer, també el món de l'empresa, el món del patrimoni, no? La idea era com anem a definir aquelles coses que volem que tot infant i tot alumne santcugatenc pugui conèixer, no? Pugui crear aquesta identitat amb el seu municipi, a través de conèixer la seva història, pugui tenir una formació en valors, no? Sobre el tema del reciclatge, sobre la convivència. I jo us diria que el que va ser molt, molt important en aquest pla d'administració educativa era fonamentar-nos en uns principis de vàlua qualitat pedagògica. Qualsevol activitat abans de formar part d'aquest bagul de recursos que tenen els mestres a la seva disposició, hi ha una validació pedagògica, hi ha un esforç d'alinear-ho amb els continguts de cada nivell, de cada aula, no? De cada assignatura, perquè realment sigui una eina profitosa pels infants a l'hora de fonamentar els seus aprenentatges, no? I jo crec que aquí és on radica l'èxit d'aquest pla com a nivell d'usuaris, no? Les escoles utilitzen moltíssim els recursos que tenim al pla de dinamització, precisament perquè saben que quan està allà és un bon recurs, és adequat i està validat, no? Perquè no oblidem que hi ha moltíssima gent, moltíssimes empreses, moltíssimes institucions que truquen a la porta de les escoles dient: "Ei, tinc una idea magnífica perquè feu amb els vostres alumnes", no? I realment són tot idees molt positives i projectes molt interessants, però com que fem aquesta cuina d'adequació i de validació, doncs realment és creiem que és molt útil pel professorat.
I com és el procés d'implicació, d'involucració de les entitats i les empreses en aquest programa que gestiona l'Ajuntament?
Doncs això va molt relacionat amb l'escola surt a la ciutat i la ciutat entra a l'escola, no? Vam veure que, per exemple, la part de les empreses ens era super, super interessant a l'hora d'orientar, no? o despertar vocacions professionals en els alumnes, no? Tenim empreses, doncs, molt potents en diversos sectors que obren les seves portes, no? Per explicar el que fan allà, i potser hi ha alumnes, no? Això es fa sobretot a secundària, d'aquella visita, doncs se'ls obre una oportunitat de pensar, de valorar que potser la seva carrera professional o la formació acadèmica pot respondre a allò. I la part de les entitats és aquesta formació més integral de la persona, aquest vincle amb l'entorn. De seguida vam veure, sobretot amb les entitats de cultura tradicional i popular, que si volem assegurar un futur, no, de les tradicions i realment un arrelament i una implicació dels infants i joves, la manera és que ho visquin en el dia a dia de les escoles, no? Llavors hi ha activitats per donar a conèixer la tasca que fan aquestes entitats, però alhora les entitats crec que han fet un esforç també molt important per formar part dels events importants de les escoles, no? I vas a una escola o un final de curs o una celebració de 10 anys o de 25 anys i trobes doncs, que hi ha els geganters, que hi ha els bastoners, no? o els castellers. Amb els geganters també hem fet una feina molt important, que és que cada escola pugui tenir el seu gegantor, el seu gegant, i realment treballar la cultura tradicional i popular des de la base, no?
I m'imagino que les activitats, en el moment d'incloure-les en el pla de dinamització, han de respondre a uns criteris, s'han d'avaluar d'alguna manera perquè puguin superar, diguem, no, aquesta avaluació i formar part de l'oferta del pla. De quina manera es fa això? O sigui, què es valora, quins criteris es fan servir?
Doncs es valora a través dels tècnics del Servei d'Educació de l'Ajuntament, i bàsicament la part més important és que s'adecui als continguts que es treballen a l'escola, no? Que es pugui estar alineat, per una banda, amb el currículum, i que el mestre doncs vegi fàcil l'encaixar, no? Si treballa medi ambient i volem conèixer el cicle de l'aigua, doncs organitzem una visita amb aigües de Barcelona o Sorea. Llavors li és molt, molt fàcil al mestre relacionar un contingut amb una vivència real que els alumnes puguin aprofundir més. Però després està tota la part de formació en valors i aquesta educació integral, no? que l'escola per si no ho té en el currículum, i que és doncs aquesta riquesa de les entitats, aquesta riquesa de la transversalitat que poden treballar els diferents departaments de l'Ajuntament, que poden doncs des de fomentar el coneixement de les lletres i la creativitat, les arts escèniques, no? A través del teatre auditori, l'educació viària, el conèixer la ciutat, però també l'educació per la salut, el tema dels valors i la convivència, la prevenció de riscos. Realment és un marc molt, molt ampli, que si les escoles poden tenir activitats concretes on treballar-ho i ben definides a nivell pedagògic i a nivell metodològic, doncs són molt valuoses per treballar-ho.
Hem estat parlant de centres i per acotar, hauríem també de saber exactament el marge d'edat a qui va adreçat tot aquest pla de dinamització. No pensem només a escoles, crec que també hi participen els instituts?
Sí, et diria que anem des d'escoles bressol, perquè també tenim activitats per les escoles bressol, fins a la secundària postobligatòria, els batxillerats, els cicles. És realment tota aquesta part d'ensenyament fins a arribar doncs, a la universitat o fins a arribar a la inserció en el món laboral.
I per mantenir viu tot aquest pla, doncs, cal tenir un feedback. Heu de saber doncs, com han resultat aquestes propostes. Hi ha una enquesta de satisfacció. Aquest és l'únic feedback que rebeu?
No és l'únic feedback. I ara us diria que abans t'ho comentava, no? Ara l'educació està en un moment molt dolç en quant a transformació educativa, i estem veient que les metodologies canvien, que els enfocs canvien, que hi ha una orientació molt més enfocada cap a que l'aprenentatge estigui basat en la vida real, no? Que puguin connectar els aprenentatges, que siguin metodologies molt, molt més vivencials, que es fomenti el treball col·laboratiu. I ara estem en la fase d'adequar tot aquest bagul de més de 140 activitats, alinear-les a aquests principis pedagògics doncs, que ens estableix la OCDE o la UNESCO, de com s'han de treballar els coneixements, com s'han de practicar les habilitats i com s'han de viure els valors o com han de ser aquest entorn d'aprenentatge innovador. I el que fa uns anys avaluàvem només com a una enquesta de satisfacció de com us heu sentit, us ha agradat, què canviaríeu, molt bàsica, doncs ara ja estem entrant molt més a fons, no només en la valoració, sinó en la tasca d'adequar cadascuna d'aquestes activitats al que són les necessitats reals de l'escola, no? Que és transformar les metodologies perquè estiguin molt més centrades en l'alumne, no? I no en els coneixements, no en les metodologies, sinó que estiguin al màxim adaptades a les necessitats dels infants, als ritmes d'aprenentatges, i que sigui molt més factible que sigui un aprenentatge significatiu el que assoleixi l'alumne.
Anem a veure la pràctica, què passa amb una d'aquestes activitats, i us explicarem la que vivim nosaltres.
Sí, perquè la vivim tots, eh?
La Jèssica, sí, aquí la Jèssica coordina aquestes visites, coat.cat ja fa uns quants anys, bastants.
Sí, molts.
Més de 10, segurament.
Sí, sí, sí.
Que fa, o que rep aquestes visites d'alumnes i estudiants de la ciutat. Explica'ns en què consisteixen aquestes visites.
Doncs perquè l'oient es faci una idea del que pot significar, no sé si tots han pogut venir a les instal·lacions de Cugat.cat, rebre la visita de 50 nens, wow, nenes o joves, normalment són 50 perquè són dos grups. Per tant, nosaltres el nostre objectiu sempre és ensenyar als joves i infants que l'eina que tenen a la seva disposició, que és el mitjà de comunicació local, per informar-se, per saber el que passa a la seva ciutat, per donar la importància del que nosaltres sempre diem, no? La vida és local, al final el teu dia a dia és el que al final t'importa, no? I nosaltres és una manera de fer-los veure l'eina que tenen a la seva disposició, veient i practicant, perquè els fem locutar davant d'un micròfon, els fem posar-se davant de la càmera, posar un croma, que això els encanta, posar el croma darrere.
La màgia de la tele.
Els expliquem com treballem, com anem a cobrir una notícia. Recordem que dins del programa educatiu sovint tenen com fer una notícia. S'utilitza molt el que és els mitjans de comunicació per ensenyar a l'escola. I aquest és el nostre objectiu, va ser l'objectiu des de l'inici, continua sent-ho, i és difícil perquè els hem de dividir en quatre grups. Repetim les mateixes activitats als quatre per poder tenir grups de 10, 12 joves o nens, perquè venen des de molts petits a adolescents, per poder fer totes aquestes activitats pràctiques i que es facin una idea del que és un mitjà de comunicació, al final, de ràdio, de tele, de premsa, i també de tot el que toquem aquí, no? Se sorprèn, no? La marxa infantil, les escoles... De fet, Carme, fruit d'aquestes visites, d'aquesta passió que al final doncs, demostren estar aquí dins i els encanta parlar per la ràdio i explicar les seves coses, va sorgir la secció que tenim a la ràdio, que del Leonardo da Vinci, que és una secció que fan mensual des del Leonardo da Vinci, perquè veia que tenia molta
sortida. I que ha donat origen a un taller de ràdio a l'institut.
Sí, sí.
Sí, per tant...
És un potencial espectacular, clar.
La ràdio com a eina comunicativa, sí, com a eina informativa i per desenvolupament personal. De fet, els mestres veuen moltes sortides i els agrada molt doncs, després poder relacionar tot el que han après aquí, tot el que han vist i tot el que han tocat doncs, per continuar el seu programa.
O sigui que hi ha un treball o bé previ o bé posterior a la visita.
Exacte, sí.
Necessitem que sigui així.
I normalment està desenvolupada una fitxa pedagògica on s'estableixen quins continguts podràs treballar durant l'activitat, no? I quins coneixements previs has de treballar a l'aula i quins moments d'activitats i reflexió es poden generar després. I després d'això, cada mestre, evidentment, ho adapta a les necessitats del seu grup.
Quan arriben a Cugat.cat, venen amb la idea mítica del món de la ràdio, del món de la tele i acaben veient una altra realitat, desmitifiquen?
És que jo crec que pocs tenen una idea clara del que és i també del que significa, per exemple, anar a cobrir una notícia que a ells els interessa perquè hi són protagonistes, la marxa infantil, per exemple. Després veuen de la dificultat quan els poses el micròfon al davant, al principi entren i diuen jo vull parlar, jo vull posar-me davant de la càmera i tal. Quan els poses el micròfon s'escolten, se senten i es queden paralitzats. Veuen la dificultat a vegades de poder comunicar-se, de poder expressar-se i han de fer aquesta feina. Després hi ha uns altres que tenen una capacitat comunicativa al·lucinant i allò que deia de l'Ester de futurs professionals, no? Doncs aquí els veiem i es nota, aquest vol ser periodista, doncs aquest és el que presentarà tot el que les activitats que fem, no? El que sí que està clar i el que jo sempre veig és que marxen amb descobrint realment una part més de la seva ciutat, una part més de la que serà possiblement la seva vocació i segurament perquè molts no volen ser periodistes, volen ser youtubers, que n'hi ha molts. Això aquí també veuen les opcions, les alternatives, són molt creatius i d'aquí surten moltes idees i surten amb la idea del que és un mitjà de comunicació, sobretot un mitjà de comunicació local, que és el que ens interessa.
Uh-huh. Quina edat tenen quan venen les
visites?
Mira,
venen han vingut, Carme, des de 6 anys,
sí, primer, i alguns petits,
des de 4, sí, instituts
també.
Venen de
totes les edats.
Clar, i segons l'edat, adapten l'activitat al que estan treballant.
Sí. Mm.
Si són més grans, treballen més l'orientació professional i si no, doncs com un mitjà.
Però tots els fa molta il·lusió i tenen moltes ganes de parlar pel micròfon. Després d'escoltar el que han dit, com s'han expressat, tots se sorprenen, diuen, aquesta persona no sóc jo, la que ha parlat. I després amb el tema televisió també s'ho passen molt bé i descobreixen doncs, la complexitat que és fer tele o fer ràdio. Els agrada molt també la taula de so. Clar, descobreixen una professió.
Jessica, quants centres ens poden visitar al llarg d'un curs?
Doncs depèn. Ara estem a la mitjana entre gairebé 10 al curs.
Que no semblen gaires, però en realitat ho són.
Home,
perquè són 10 escoles que s'han de multiplicar per diferents grups,
per 50,
no? Clar.
Grups normalment. Són 500 alumnes que passen per cuga.cat cada curs de mitjana. Hi ha anys cursos que més, hi ha d'altres sovint el que passa és que ells tenen molt marcat el dia que poden venir perquè els hi va bé per la setmana cultural, per la setmana científica o pel que sigui, i a nosaltres ens enganxa just en una setmana complicada que no podem doncs, fer la visita com ens agradaria i per tant a vegades no podem si el dia és molt específic, però normalment intentem adaptar-nos al màxim possible. Ells venen en autocar, normalment si venen de lluny, a les 9:30 aproximadament arriben aquí, i si estan unes 3 hores i mitja.
Sí, però la visita acostuma a ser d'una hora, una hora...
Una hora, clar, dividim en 4 grups, el grup sencer, doncs intentem que tots puguin passar per totes les fases de cuga.cat i vegin les instal·lacions i s'ho passin bé.
Jo voldria destacar una mica l'essència d'aquest intercanvi, no? Cugat.cat va a l'escola, no? com un agent educatiu a portar valor, no? I a complementar l'educació dels infants i alhora doncs, estem donant a conèixer als infants i joves el mitjà doncs, públic de comunicació, no? I estem, per què no, doncs, creant o despertant futurs oients, no? I és aquesta...
Futurs periodistes.
I periodistes, sí. No? I aquesta relació, doncs, realment d'aquest equilibri tan interessant del que suposa el pla de dinamització.
Un pla de dinamització que, doncs, haurà de seguir la seva evolució. Ja en parlarem més endavant, segurament. Avui hem fet, doncs, una ullada No gaire a fons, però sí perquè qui no ho conegui sàpiga que existeix aquesta eina que proporciona l'Ajuntament de la ciutat amb la participació d'entitats, empreses i amb la involucració dels centres d'ensenyament, que són ells els protagonistes. Esther Salat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres. Només dic que si hi ha algun oient que vol conèixer més en concret les activitats, pot entrar a la web de l'Ajuntament. A l'apartat d'educació trobarà aquest mes de 150 activitats que estan a la disposició dels centres i també la poden recomanar, perquè les famílies sempre són les més interessades de «ai, a la meva escola no fan això, ho diré i donaré la idea». Moltíssimes gràcies.
Gràcies, i a la Jessica Sotodossos també, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Molt bon dia.